des de la vessant de darrere, no de la vessant de davant, sinó dels que s'encarregaven de fer anar les màquines, de la censura, de bueno, tots aquests ets i uts. I interessant, interessant recordar Joaquim Palau amb la seva vessant de cinema. Aquestes converses que feia Jordi Piqué al principi en el seu programa Torna-la a tocar, Sam, que encara doncs, tenim encara personatges per oferir, per que ens expliquin doncs, les seves vivències. Com cada divendres, al Moments pel Record. Arribem al punt de les 12. Què vol dir això? Que comencem ja la segona hora.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim la segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i ho fem amb dues seccions que sempre comencem aquesta segona hora. La primera l'abans de l'informatiu i la segona al concurs. I per fer tot això, amb l'Abel Font. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tot adon.
Molt bé, a la una.
Guita quin cel, més espectacular. Núvols, eh? Ens han tret els vidres, no?, de les finestres.
Sí, sí, quasi. Hem fet aquí una netejada que... Bueno, que sembla que quasi estiguem a l'exterior, que no hi hagi vidre. Quasi. Has d'anar al tàntol, que no et dones un cot de cap. Saps allò que penses que a vegades no hi ha vidre?
Sí. I pam! Ui, un colom que venia de fora i ja se l'ha fotut. O el que havia per allà.
Però de moment fa goig ara. Que sí. Té una llum així...
més natural.
Sensacional, sí, natural. Molt bé. A veure, a la Luna hi ha notícies com cada dia de cada dia, menys dissabte i diumenge.
Home, també n'hi ha, passa que dissabte i diumenge hi ha els resums.
Hi ha els resums, exacte. Però avui a la una, quins seran els temes que podrem escoltar?
Avui a la una, en primer lloc, farem un cop d'ull a Empúries i els treballs de recuperació de les restes de l'antic port que van quedar al descobert amb l'última llevantada. L'intenció és que una vegada es tinguin les dades corresponents, s'hagi estudiat, datat, fixat totes aquestes restes, doncs es torni a tapar aquell espai. Se n'obtindrà la informació i es tornarà a tapar, que així és com estan més ben guardades, es considera. D'altra banda, farem una prèvia també d'una entrevista que s'emetrà aquest vespre per Canal 10 amb el síndic de Greuges Municipal, amb en Carles Cervantes, que parla o fa balanç de la seva experiència en el càrrec, un balanç positiu, diu ell, especialment en participació, en experiències com els pressupostos participatius, i alhora s'ofereix per a mediar entre conflictes veïnals, recordant que la figura del síndic existeix i que entre les funcions que pot fer és aquesta, la de mediació entre un conflicte d'interessos entre dos veïns, entre dues zones en conflicte, etc. Parlarem de cap de setmana, i dos apunts que farem del cap de setmana serà: un, el playback de veterans. Ahir n'escoltàvem dos dels organitzadors, en Jordi Gallegos i la Carme Herranz, i avui en farem la crònica prèvia. D'aquí una hora es tanca la venda anticipada d'entrades, i de moment el que ens explicaven és que hi ha hagut un repunt, no s'ha experimentat un repunt respecte a l'any passat. Per tant, no només amb xifres rodones, com el 25è, el 30è aniversari, la gent compra entrada per anar a veure el playback, sinó fins i tot amb edicions com la 31, vestida amb el lema "I segueix l'espectacle", diu el titular. En farem un resum, una prèvia, per acabar de fer agafar ganes, si no n'hi ha prous, la gent que pugui anar a una de les tres sessions d'aquest clàssic ja del calendari primaveral de l'Escala. I a banda d'això, també ens centrarem, a part de l'atenció, en el vermut solidari republicà convocat per diumenge al migdia a la Riba, amb actuacions musicals, amb tastets gastronòmics. Actuaran, per exemple, Jaume Ibars, especialista en l'animació infantil, actuaran en The Rock Sound Trio, i actuarà Adrià Puntí, en solitari, amb la seva guitarra, però també amb el seu teclat o amb la seva harmònica.
Ell tot sol?
Ell tot sol.
Sense banda ni acompanyant ni res?
Ell tot sol s'abasta, diu.
Carai, carai. Mm-hmm. No, és capaç de tot i més.
Tu diràs, i pot ser curiós veure'l amb aquest horari matinal. Sí. Saps? Home, què vol dir aquest riure?
No,
em faries mal pensar.
No, mai.
Home, hi ha antecedents d'actuacions no més lluïdes del conte, però també si escoltem els seus últims discos, són fantàstics.
Sí. N'hi ha una a l'acústica Figueres, encara se'n recorden d'una actuació que va fer.
Sí, fa una colla d'anys.
Encara se'n recorden.
Mira, jo et diria que me'n recordo molt de l'última actuació que ha fet a l'Escala, que va ser el Fòrum Romà d'Empúries. Que crec que no va ser la més afortunada. Punt. Seguim. Això serà...
No hace falta decir nada más.
De moment, escoltarem els organitzadors, un tastet dels organitzadors, parlant d'aquesta cita de diumenge. Mm. Vermut solidari republicà, a la riba de l'Escala. A més, recull global d'agenda d'activitats, l'agenda esportiva i el temps, amb Sergi Corral, acabaran de completar l'informatiu. Panorama semblant pels propers 3 dies, és a dir, aquest sol i aquest bon ambient tan primaveral que veiem avui, regnarà tant avui com demà, com diumenge, matins de sol, sobretot les tardes més nuvolades i possibilitat d'algun ruixat dispers. Atenció, doncs. Just després de l'informatiu, els esports, els Ona Mixta amb l'Ivan Garcia. Què hi ha d'interès aquest cap de setmana? Doncs, per exemple, en futbol, a veure si el Futbol Club l'Escala agafa una mica d'aire i es refà d'aquests resultats de les últimes setmanes, que no han acabat de ser reeixits. Han perdut la plaça de promoció i han deixat que el Bescanó s'escapi 4 punts per sobre. És a dir, ja no estem ni a la primera posició, el Girona tira per lliure, però la nostra guerra és contra el Bescanó per aquesta plaça de promoció. Ja fa setmanes i setmanes que l'Escala i Bescanó estan aquí colze a colze. Ara els dos colzes es comencen a separar i s'han estirat 4 punts en detriment nostre. I a veure si aquest diumenge, que l'Escala juga al camp del CUE, doncs es tomba una mica la situació. L'Escala juga al camp del Palafolls.
Oco!
Que les últimes 3 jornades el Palafolls ha sumat més punts que no pas l'Escala.
Oco!
No perquè estigui últim, vol dir que és una cirereta fàcil de menjar. Bàsquet, l'Escala visita el Minguella. L'Escala, quan diguem l'Escala, és el sènior masculià, un Minguella que també en vores baixes acaba de perdre els últims 2 partits. Per la seva banda, el femení juga a casa contra B. I en tenis de taula, primer equip, el de Superdivisió, juga a la pista de l'Universitat de Burgos, equip que a l'anada va fer un empat aquí, van empatar 3-3, i el de Primera Nacional rep els Falcons de Sabadell. A més, aquest diumenge, com a nota curiosa, hi ha la jornada de portes obertes al Club Nàutic L'Escala, aquella jornada anomenada Dones al Mar. No vol dir que les hàgim d'agafar i llançar-les en marc, ni molt menys, sinó és una jornada de divulgació de totes les activitats que promou per ser el Club Nàutic al llarg de l'any, i que aquesta jornada doncs es promou sobretot per a les dones.
Molt bé.
Tot això
doncs, ha format part de la carpeta informativa, que ara de moment la tanquem i l'obrirem al punt de la una, i és el moment d'obrir la carpeta del concurs i fer ja avui un sorteig. I avui el sorteig és el dia del croissant. El divendres és el dia croissant per excel·lència.
Aquest divendres de croissants hi ha una bossa a punt. La bossa és a punt, passa que és buida. En tot cas, amb la cuita d'aquesta nit s'hi posaran 4 croissants que a mig matí de demà dissabte estaran a punt perquè el guanyador del concurs d'avui els passi a recollir i pugui fer un esmorzar d'aquells de part de bo amb croissants torrats, cruixents, acabats de fer, olorosos, d'aquells que només trobareu a la pastisseria Torrent a tocar del Port d'en Perris.
No fa falta saber on és perquè l'olor ja t'hi porta.
Per tant, al bombo hi posem els números de l'1 al 16.
Però hem de treure'n alguns, no?
Hem de treure, per exemple, els de Salvador Simón, que li van tocar els croissants la setmana passada, els de Carmen Pallarès, que li va tocar els croissants fa 15 dies, i hem de treure els números de la Manolita González, que va treure el 10è de loteria, i el de la Montserrat Colomeda, que va treure ahir la calçotada. Dit tot això, treu el número.
Jo tinc el número. Si tu me deixes ben, jo digo af.
Roda que rodeis.
Vinga.
I stop.
El número 8.
El número 8 és de la Rosa Costa. Estava dins cap dels casos que hem citat anteriorment? Jo diria que no. Per tant, Rosa Costa, felicitats.
Doncs ja ho sap.
Ja ho saps, Rosa, hauries de pujar a la ràdio a buscar el VAL, el tiquet que et dona dret a anar a gaudir d'aquests quatre croissants que et donaran demà a la pastisseria Torrent de l'Escala.
Molt bé, doncs fet i dit tot això, si et sembla bé, tanquem la paradeta, com deien Bacs, però obrim també ja les línies telefòniques per si algú ja vol número, ja vol demanar cita prèvia per la setmana que ve.
Demaneu tanda.
Demaneu tanda, molt bé. Abel, t'esperem a la una.
Fins a la una.
Doncs bé, la Rosa Costa, que ha estat la guanyadora d'aquests quatre croissants, quatre, que ha de passar a buscar el VAL que li donen accés doncs, en aquests croissants que són per demà. Bueno, si se vol menjar demà, si se vol menjar diumenge, també, perquè tots són bons iguals. Algú me dirà, no, pel passeig. Però no perden tant com a vegades passa, que segons quin tipus, doncs veiem que sí, que d'un dia per l'altre ja no es pot menjar, però els croissants sí. Jo en don testimoni. Molt bé, doncs, dit tot això, són les 12 i 10 minuts. Avui tenim molt de contingut en aquesta segona hora i ho començarem amb l'apartat d'entrevista, aquest apartat que condueix l'Abel Font. I parlant d'aquest vermut solidari, aquest vermut solidari que tindrà lloc aquest cap de setmana diumenge en tota una sèrie d'actes que ens els expliquen la Rosa Fallos i la Cati Rivera, que estan a la comissió organitzadora. Escoltem, Anabel, com vulguis, endavant.
Tu ho ets dit, Joan, s'acosta el cap de setmana i el cap de setmana són dies de repòs, dies de terrassa, és el dia que s'hi diu més un vermut i precisament avui a la ràdio també el que farem serà fer el vermut o intentar comprendre què inclourà el vermut solidari que hi ha convocat per diumenge al matí i migdia a la Riba. Per això tenim amb nosaltres a la Cati Rivera i a la Rosa Fallos. Cati, benvinguda a la ràdio. Com anem?
Bon dia, molt bé.
Rosa, què tal?
Bon dia a tothom.
Molt bé. Pregunto, amb un interrogant a darrere, sí?
Bé, molt bé.
Vosaltres dues ho veig, molt bé. El context general i el context d'aquest país, potser no tant.
Molt malament.
Amb aquesta contundència.
Fatal.
No hi ha terme...
No, per mi no.
Bueno, diríem que les coses van molt a poc i ens agradaria que anessin una mica més ràpid, però sembla ser que tot necessita el seu temps.
S'han complert cinc mesos justos, sí, dels empresonaments del president d'ANC, Jordi Sánchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Coincidint amb aquesta efemèrides, dia amunt, dia avall, s'ha convocat d'un vermut solidari diumenge a la platja. Que parlant una mica de l'origen, com és això? Com es convoca, d'on neix la convocatòria d'aquest acte?
Bueno, de les ganes de fer alguna cosa per aportar, no? Llavors t'ajuntes un grup de gent i penses a veure què podem fer nosaltres i és com una pluja d'idees, no? Van sortint coses i llavors algú diu, un concert? Ah, doncs mira, poder sí, no? I mira, i va sortir un concert. Uh-huh. Llavors ens vam ajuntar varia gent i el vam anar organitzant.
Concert on hi haurà animació infantil amb Jaume Ibarz, hi haurà actuació de Rock Sound Trio i actuació d'Adrià Puntí. Vull pensar que algú d'aquesta colla, tothom té un contacte o altre, i diu, voleu jugar en aquesta iniciativa solidària, voleu participar-hi, sí, més o menys per aquí, Rosa?
Doncs sí, va per aquí la cosa. Les col·laboracions són voluntàries, totalment. A l'igual que hi ha establiments i gent anònima de l'Escala que també són voluntaris i és doncs gràcies a això les ganes que té la gent d'expressar-se al carrer i les ganes que tenen d'altres d'ajudar que tots ens expressem que hem aconseguit fer aquest programa i vestir aquest vermut.
Un vermut solidari per la República que inclourà, a banda d'aquestes actuacions musicals, xocolatada, vermut, anxoves amb pa amb tomata i botiga republicana. Tot plegat darrere de l'objectiu de fer-la grossa o de fer un crit per la llibertat dels presos, per la democràcia, per tots els motius que, si voleu, concretem una mica més, també hi ha l'objectiu de recaptar algun dinerot per ajudar la causa, sí?
Sí, va per aquí la cosa. Sí, la finalitat és aquesta, a part de fins a veure, no?, de fer veure que la problemàtica que hi ha d'una manera festiva. Llavors, també es tracta d'ajudar, doncs, econòmicament, fer una mica de recaudació si es pot, i llavors, bueno, destinar-la en general a la llibertat dels presos polítics, i també ens hem sumat a la llibertat d'expressió. Arrel del tema de Valtònyc, per exemple, ens vam posar en contacte amb ell i vam preguntar a veure de quina manera podíem col·laborar. I llavors, una mica en representació de la llibertat d'expressió, farem també una aportació a la causa.
Concretem una mica més com anirà a nivell d'horari el matí de diumenge. Què passarà? Què succeirà? Des de les 11 que s'obre, no?
Sí.
Des de les 11 en amunt, què ha de passar?
Bé, doncs, a partir de les 11 comencem amb l'animació infantil, que sempre sabem que són els més inquiets i els nens els que estan esperant a veure què passa. L'animació infantil i les actuacions musicals esperem, doncs, que siguin la crida amb aquest vermut. I què passarà? Doncs que allà hi haurà la xocolata amb melindros i vermut amb olives o amb anxova, i això serà la voluntat. Hi haurà guardioles i tothom deixarà la seva voluntat, el que a ell li sembli, per ajudar. I, d'altra banda, tindrem la botiga republicana, on es vendran diferents objectes, precisament per fer caixa, per col·laborar amb aquesta causa, com ha dit la Cati, doncs, per destinar amb el Tònic per la llibertat d'expressió o per ajudar les famílies dels presos polítics amb totes les seves càrregues que tenen. Esperem que passi, doncs, que hi hagi molta gent, que a més d'això, des de la botiga i des dels parlaments, puguem explicar a tothom, seguir explicant el per què som allà, i que probablement haurem de seguir lluitant per aquesta causa, lamentablement, però creiem que serà així. I què passarà? Doncs espero que sigui un dia molt festiu.
Una jornada agradable.
Un dia molt festiu i amb molta gent que ens acompanyi.
Que no és fàcil, entenc, perquè mantenir l'atenció tants mesos no sempre és fàcil, més quan fa tantes setmanes, mesos ja, de les eleccions i els partits que poden formar majoria no s'acaben d'entendre. I des del poble, i en aquest cas des de l'Escala, quina lectura en feu? Genera desànim, això? Que després de les eleccions del 21 de desembre, doncs, no s'hagi pogut articular encara i no sapiguem com acabarà quallant tot plegat?
Home, potser una mica de desànim sí que ha generat, no? No es veu la mateixa inquietud i les mateixes ganes que es veien al principi o, per exemple, a l'1 d'octubre. No, llavors sembla que la gent està com una mica desanimada, però jo vull pensar que estan com una mica, o estem tots com una mica hivernant, esperant el moment adequat, no?, per sortir al carrer, perquè també potser la pilota no està ara ben bé en el nostre teulat, no?, per dir-ho així. I llavors també hem de, tot i que potser hauríem d'apretar una mica més a nivell els polítics perquè es moguessin una mica més, però també s'entén que és una situació realment molt complicada. Confiança, potser, seria la paraula.
Molt bona, aquesta és la paraula. Potser, sí, evidentment, desànim, inquietud per veure què, però el que tenim molt clar els que seguim endavant i els que des de casa et donen suport però de vegades no poden anar a la següent manifestació és que, com has dit, és el poble qui va votar, el poble qui va guanyar aquestes eleccions, i el poble que ha d'apretar els governants perquè facin república, que és el que els hi hem demanat.
De fet, doncs, tot això també n'extrec que la setmana passada hi va haver aquella manifestació a Barcelona. Des de l'Escala va sortir un autocar, són 50 i tantes persones només. Segur que molta més gent hauria volgut anar-hi, però que per l'hora, per l'estona de desplaçament, per la caminada, per problemes de mobilitat, no va poder ser-hi. Uh-huh. Entenc que un vermut com el de diumenge és una cosa oberta a un públic molt més ampli, que tothom podrà sentir-s'hi identificat i podem fer-la ben grossa, no?
És obert a tothom. Nosaltres esperem que sigui un aconteixement gairebé familiar, no? Mm-hmm. On tothom hi pugui anar. Per això hem fet un espai pels petits, a primera hora, un espai una mica més jove i després un espai una mica clàssic. No podríem dir-ho així, és una mica...
Ja ho crec. Va, per posar-hi la cirereta, fem una invitació. Com convidaríeu a la gent que ara ens estigui escoltant a venir aquest diumenge, diumenge al migdia a la Riba?
Bé, doncs jo m'atreviria a dir... Esperem que tot aquell que cregui en la democràcia, en la llibertat d'expressió, en el futur de república, en la injustícia de tenir presos polítics a la presó, tot aquell que en tingui ganes i pugui, que vingui aquest diumenge al vermut solidari, i que allà, entre tots, doncs, a part de passant-s'ho bé, reivindiquem, que és lo principal, totes aquestes causes.
Aquí està dit.
Totalment d'acord, sí.
A partir de les 11 del matí fins ben bé a quarts de dues.
Ens tocaran les dues, sí.
Ens hi tocaran les dues.
Sí, sí, sí.
Quarts de tres, poder, depèn.
Dinarem tard, doncs. Rosa Fallos, Cati Rivera, totes dues, moltes gràcies i endavant amb la causa.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bé, doncs aquest era el vermut solidari. O serà, més ben dit, no era, serà, perquè encara s'ha de fer el que ens han explicat la Rosa Fallós i la Cati Rivera de com ha d'anar aquesta activitat que es portarà a terme aquest proper diumenge al matí. I posem música també de pel·lícula amb veu femenina, Olivia Newton-John. Se'n recorden d'aquell Physical?
To an intimate rest.
Bé, doncs aquesta és la pel·lícula, el physical, d'Olivia Newton-John. I avui és el dia de sorteig i, com sempre, tenim aquí el nostre home pendent del sorteig, com és en Paquito Torres, que sempre està pendent d'aquests sortejos de les eliminatòries, aquesta vegada dels quarts de final, que ja s'han sortejat de la Champions. Els partits d'anada seran el dia 3 i 4 d'abril i els de tornada 10-11 d'abril. I com ha anat el sorteig? Doncs de la següent manera. El Barça li ha tocat a la Roma, aquest el havia apostat jo, aquí l'he guanyat. Sevilla amb el Bayern, la Juventus amb el Madrid i el Liverpool amb el City. Barça-Roma, Sevilla-Bayern, Juventus-Real Madrid, Liverpool-City. D'aquí sortiran els quatre equips que jugaran la semifinal. Dit això, ens anem ja a una altra secció que intentarem escoltar l'Artota, si no, doncs, com que serà una secció de cine molt musical, doncs, com sigui ja l'hora que ens toqui nosaltres de parlar de cine, arribaríem fins allà. De moment, si anem a la xarxa amb el que sempre és la porta, amb Víctor Alessandre, avui dedicat a versions en català que ha fet Nuri Feliu de cançons del món del cinema. L'escoltem.
Continguts en xarxa.
Víctor Alexandre, benvingut. Aquesta veu és la Núria Feliu, oi?
Exactament.
I sí, aquesta cançó... Desayuno con diamantes.
Això mateix.
Estava ara, justament, tenia al cap la imatge de l'Audrey Hepburn mirant aquell aparador.
Sí, sí, sí. A Trenc d'Alba, gairebé. La deixa un cotxe allà davant de Tiffany's. A la botiga de Tiffany's, l'antiga, perquè després hi ha una altra nova, però aquella, la clàssica, que és petita però molt maca, i la deixa allà, a Trenc d'Alba, i ella està menjant un... no sé què menja, no recordo què menja, i sona la cançó. Però després a la pel·lícula ella la canta, la cançó. La canta amb una guitarra en un balcó.
Sí, és veritat, també tinc aquesta imatge.
I l'escriptor que hi ha una finestra de més amunt, que és el Josh Pepper, l'escolta i la mira, i bé, sí... De tota manera, qui l'ha popularitzat arreu del món ha estat, sobretot, Louis Armstrong. Però avui hem començat amb la Núria Feliu perquè li volem dedicar un espai de cinema a la xarxa perquè la Núria ha contribuït a l'existència que tot un seguit de cançons que són cinematogràfiques, temes capitals del cinema, doncs estiguin en català. I, a més, ha contribuït a la seva difusió. I aleshores li dedicarem doncs, un espai a algunes de les cançons cinematogràfiques que ha interpretat molt bé la Núria Feliu. Una és, per exemple, la de Moon River, el riu de la lluna, que va compondre el meu admirat Henry Mancini, i per la pel·lícula Esmorzar amb diamants. I, en aquest cas, l'adaptació la va fer el català Josep Maria Andreu. Josep Maria Andreu, que ha estat un dels noms clau de la nova cançó i que va morir el 2014 a l'edat de 93 anys. 93. I ara sentirem una altra cançó, també interpretada per la Núria Feliu, d'una altra pel·lícula, una altra pel·lícula també emblemàtica, que era Butch Cassidy and Sundance Kid, que aquí es va estrenar amb el títol de Dos homes i un destí, de Joshua Hill, amb aquella parella d'amics que eren, doncs, Paul Newman i que encara existeix, encara és viu, Robert Redford. La cançó és Raindrops Keep Falling on My Head, la va escriure Hal David i Bart Bacharach, i la versió catalana es diu Gotes de pluja van caient.
Gotes de pluja van caient damunt el meu cap i això a mi no m'agrada, però no us penséssiu pas que la melangia arribi a prendre'm la joia. Gotes de pluja van caient, el cel és tot gris, però la vida canta, tot és més dolç i verd, i mai no podran desfer les ganes de viure i felicitat. La pluja pot mullar-me, però no ploro, i espero que somrigui el sol darrere els núvols. Trista la pluja va caient damunt el meu cap queixot de gos.
Molt bona aquesta cançó. Molt. La veritat és que m'encanta. Gotes de pluja van caient, aquesta versió de la Núria Feliu, avui protagonista del cinema a la xarxa, d'aquesta pel·lícula que ens comentaves, Dos homes i un destí. Molt bé, i a més molt ben interpretada. Sí. Sona molt bé.
Sí, sí, ho feia molt bé. Avui, un dia escoltarem també la versió original de Vijay Thomas, Billy Joe Thomas, que la van introduir a la pel·lícula de Dos homes i un destí, però aquesta cançó té unes particularitats. El motiu pel qual arriba la banda sonora, que no estava prevista, ho explicarem un dia en un altre espai de cinema. Però avui la protagonista és Núria Feliu. Aquesta cançó va guanyar un Òscar, més a més.
Ah, sí?
Sí, va guanyar un Òscar. I una altra famosíssima cançó, també, que va guanyar un Òscar, més tard, el 1984, va ser una cançó composta per Stevie Wonder per la pel·lícula La dona de vermell. La dona de vermell, de Gene Wilder, que protagonitzaven ell mateix i l'actriu Kelly LeBrock. El cert és que la pel·lícula era fluixeta, la pel·lícula no era gran cosa. Era un remake d'una pel·lícula francesa del gran director Yves Robert, que es deia Un elefant s'equivoca enormement. Aquesta era la pel·lícula francesa, i es va fer la versió aquesta. L'adaptació al català d'aquesta cançó, que també sentirem en la veu de Núria Feliu, la va fer Josep Maria Andreu, i és tocat per dir t'estimo.
M'he despertat, ara és de nit, no sé què fer, te n'has anat jo sol aquí, no puc pensar, ni puc dormir, i m'he trobat que el món és buit si no ets en mi. T'he trucat per dir estimo. T'he trucat per dir sols penso en tu. T'he trucat per dir t'estimo.
T'he trucat per dir t'estimo. També molt popular aquesta cançó que ara escoltem en la veu de Núria Feliu. Per cert, totes aquestes cançons que estem repassant ara en la veu de la Núria Feliu són fruit d'un disc que s'ha dedicat al cinema? O...
No, ella, de fet ella és una amant del cinema, la Núria, i per tant el cinema no és una anècdota. a la seva discografia, sinó que doncs, ha dedicat en diversos moments de la seva carrera doncs, a cantar temes que eren cinematogràfics. Per exemple, ella té, bé, ella té diversos discos que són de cinema. Per exemple, hi ha un que es deia Els Oscars de la Feliu, del 1987. També en té un altre anterior, que es deia Cinema Ranci, i ja, de fet, ara escoltarem una cançó que ella va incloure en un recopilatori de l'any 1990, i és que ella ha cantat molts temes de moltíssimes pel·lícules. Per exemple, fixa't, Blade Runner, El Cop, Tres Monedes a la Font, Casablanca, Love Me Tender, que era la pel·lícula que feia l'Elvis Presley, El Continental, Gigi, El Gran Gatsby, L'home que sabia massa, del Hitchcock, El cas de Thomas Crown, L'última vegada que vaig veure París. Són pel·lícules precioses, eh? I aquí ara la sentirem doncs, cantant una peça, una gran composició d'Irving Berlin per a la pel·lícula Barret de Copa, una pel·lícula de l'any 35, protagonitzada per Fred Astaire i Ginger Rogers. La cançó és Cheek to Cheek, que a l'adaptació catalana, feta per Josep Maria Andreu, es transforma en Ballant Junts.
Sembla com un somni, amb tu ballo i el que em passa no sé dir. Només sé que tot em volta i fa feliç. Quan ballem tan junts em trobo al paradís. Sembla com un somni, el teu rostre en el meu rostre em fa sentir. Les més dolces sensacions, màgic encís. Quan ballem tan junts em trobo al paradís. Molt m'agraden les muntanyes, el cel blau, la neu, els cims, però encara més m'agrada ballar amb tu ben junts així. Molt m'agrada la mar blava, amb les cales i amb els pins, però res pot comparar-se al que ets tu ballant amb mi.
Cheek to cheek, m'agrada més, el cheek to cheek. No sé si perquè m'ho recorden bé més fàcil i més ràpidament a la
sí,
memòria. Clar. Molt, molt, molt bonica també aquesta molt. Cançó que interpreta la Núria Feliu. Però segurament és un tema que s'ha popularitzat amb moltes altres veus, versions, i deuen haver per a un tren.
Sí, milers, no centenars, milers, perquè és un tema ballable i, per tant, l'han interpretat cantants i també moltes orquestres de manera instrumental, perquè, clar, és una peça de ball preciosa. Cal tenir en compte que, a veure, Irving Berlin és un dels grans clàssics de la música nord-americana. Un dia dedicarem un espai, podríem dedicar a ell sol, o podríem dedicar-lo, per exemple, hi ha uns noms que són pràcticament doncs, els tòtems d'aquesta música nord-americana, que serien Irving Berlin, Richard Rogers, Cole Porter, Aaron Copland, són aquests grans noms, i Berlien és un d'aquests noms. Nosaltres acomiadarem aquesta edició de Cinema a la Xarxa, que hem dedicat a algunes de les cançons cinematogràfiques internacionals que ha interpretat la Núria Feliu, i a més agrair-li que hagi, en fi, que ens les hagi apropat en català i ens les hagi fet nostres, en la nostra llengua. L'acomiadarem escoltant una peça que apareixia en el seu disc Cinema Ranci, i es tracta d'una pel·lícula d'erotisme light. En aquell moment semblava que era no sé què.
Una bomba.
Sí, però realment era una cosa molt, molt, molt light, que va ser un èxit mundial, la cançó i la pel·lícula. Uh-huh. I va llançar a la fama l'actriu holandesa Sylvia Kristel. Naturalment, nosaltres estem parlant d'Emmanuel.
Víctor, fins a la propera.
A reveure.
Un matí l'amor vol cridar el cor d'Emmanuel. El seu cor que va perdut. Un matí l'amor vol cridar el cor d'Emmanuel.
I amb aquestes cançons de la Núria Feliu, tot versionant cançons famoses del cinema, acabem aquesta secció de Cinema a la Xarxa amb en Víctor Alessandre. En pro de cine encara no hem acabat, perquè, com cada divendres, amb en Jordi Orno, com no, també ens agrada parlar de cinema, doncs que el divendres podem dir que és un dia que té un protagonisme molt especial en aquí. I avui, perquè ja hem introduït una altra secció. Jordi Orno, bon dia, bona hora. No trobo't la sintonia, però continues estant sol davant del perill.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Jo anava esperant que sonés.
Sí, però es veig que no l'he... L'he esborrat sense voler. Bueno, he posat un àudio davant, però ja la recuperarem. No tinguis por, que això... No hi ha cap mena de problema. Amb en Jordi, com sempre, doncs, ens agrada parlar de cinema, de temes relacionats amb el món del cine. Avui, el divendres, és un dia de molt de cine, perquè comencem sempre amb la secció Emocions, amb la Montse Hidalgo, perquè sempre toquen un tema i ho relacionen amb una pel·lícula de cinema. Avui, aquesta setmana, bueno, aquests dies, és la, aquestes setmanes, més ben dit, serà la pel·lícula Freaky Friday, una pel·lícula de Mark Waters de l'any 2003, i d'aquí sempre hi treuen una situació. Avui parlaven de relacions parentals amb els fills adolescents. En Víctor Alessandre, que avui era la Núria Feliu com a protagonista, i avui teníem dintre d'aquest apartat de moments pel record que l'entrevista que feia en Jordi Piqués a Joaquim Palau, que durant molt d'anys va ser el que se'n va carregar de fer anar les màquines de cinema. I d'aquí vull parlar, Jordi. D'aquestes persones que estan a darrere de les pantalles.
Darrere de les pantalles o darrere del darrere, forat que es projecta a la pel·lícula?
Darrere el forat. I d'aquelles èpoques que, bueno, era tot una odissea, això de tall aquí, això ho pots posar, això no ho pots posar, bueno, que tu has viscut, això.
Sí, d'entrada jo us recomano que per veure el que ha estat la història de la projecció cinematogràfica, la pel·lícula per excel·lència és Cinema Paradiso.
Sí, senyor.
És la pel·lícula per excel·lència on es veu l'evolució del cinema amb tots els seus... amb tots els seus avatars, des del problema de la incandescència extrema del cel·luloide a la mort del cinema, en aquest cas, doncs, del cinema de poble, i el traspàs d'aquestes sales que varen alegrar els caps de setmana a molta gent i que, doncs, en mica van anar desapareixent. O sigui, és real com la vida mateixa, eh? Mm. Però bé, la història de la projecció cinematogràfica va ser una cosa que era pràcticament igual durant gairebé els 100 anys d'història del cinema. La cosa ha canviat amb la digitalització, perquè si bé els avenços tècnics que varen anar arribant amb la incorporació de la làmpara en vez dels carbons, que eren el típic que produïa la llum de la llanterna per projectar, després la incorporació de les torres amb el fet de que tota la pel·lícula es podia projectar sense necessitat de dos projectors i anar fent els canvis de màquina, i després la incorporació d'un sistema de projecció que permetia que la pel·lícula ja sortia girada de la projecció, amb la qual entre sessió i sessió cada vegada es podia anar reduint més el moment d'engegar. O sigui que totes aquests... Llavors, aquests avenços van ser els avenços pel que fa a la projecció en si. Després varen venir els avenços tècnics amb els complements de la projecció. Mm. I un d'ells és el so. El so, durant el llarg d'anys, s'ha anat intentant, doncs, crear efectes de so cada vegada més importants, alguns amb més encert que altres. Els que ja tenim una edat recordareu a la dècada dels 70, quan hi va haver aquella sèrie de pel·lícules de catàstrofes, una d'elles era Terremoto, i que ens va incorporar un sistema de surround, amb el qual, doncs, tu estaves al cinema i quan hi havia les escenes que tremolaven els edificis de San Francisco, que és on estava ambientada la pel·lícula, les cadires també tremolaven.
Això eren les sales que estaven adaptades.
La sala, evidentment.
Vaja, els que la veiem aquí per la Festa Major, perquè aquí arribàvem per Festa Major, ho veien normal i corrent.
Ni a Girona. Això era un parell de sales de Barcelona. Em sembla que el cinema Urgell era un dels cinemes que estava adaptat per aquest sistema, que no era res més que la incorporació d'altaveus a sota de les butaques i que provocaven que quan hi haguessin aquells greus i aquelles explosions se traslladaven en aquells altaveus i esclar, l'ona expansiva del so provocava el fals la falsa tremolor de, de les butaques. Bé, això ser una incorporació, però que el real, la real revolució amb el sistema de so quan va arribar el Dolby i el cinema estèreo, i que va permetre doncs, dotar a les sales de so ambient, però un so ambient real, en el sentit que tu en la pantalla escoltaves el que realment passava a la pantalla, però si hi havia alguna acció que passava fora del camp de visió, la senties pels altaveus d'ambient que n'hi havia als costats i en el fons de la sala. El so també va canviar quan va aparèixer el làser, que el lector de la banda sonora doncs es va passar a làser, un so molt més net, que no hi havia les típiques ratllades en la banda òptica que feien que quan hi hagués alguna ratllada doncs el so se sentís malament. O sigui, tot això ha sigut evolució tècnica, i l'última evolució tècnica, evidentment, ha estat el cinema digital, on doncs, ja no hi ha ni banda sonora, ni hi ha res, però tot és amb un arxiu, i allà doncs, ja hi és tot. Aquests són els últims avenços que han permès també que les multisales doncs, prodiguin les seves projeccions en diverses sales sense haver de menester la còpia física en 35 mil·límetres, amb la qual també ha abaratat i força les despeses de distribució de les pel·lícules.
Recordes abans aquelles pel·lícules que venien amb aquelles saques, amb aquelles cintes, i que bueno, el que estava el que se cuidava la projecció era el que veia la pel·lícula tota sencera, perquè després, és clar, hi havia la censura, això, l'havien de retallar.
Això
no?
També hi ha molta, com se diu això... quan una cosa és un bulo, sí, 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 és un bulo que corre... Llegenda urbana.
Llegenda, exacte, sí. No m'ha sortit ja, la paraula. Mica.
Llegenda urbana. La veritat és que les pel·lícules, quan arribaven a les sales d'estrena, ja venien amb la censura feta. Val? Una altra cosa és el que es veu a Cinema Paradiso, que hi havia el capellà de poble, que, segons quines escenes que estaven permeses per la censura, doncs encara estaven més censurades per... Això en els cinemes de comercials no es podia fer. O sigui, es havia de passar la pel·lícula tal com t'arribava. Això sí, venia una fulla on te deia a cada part, perquè cada pel·lícula es constava de diverses parts que llavors l'operador de cabina els havia d'enganxar i muntar perquè passés la pel·lícula sencera, doncs en allà hi havia una fulla on t'explicava es havia tallat amb les escenes on es havia passat la tisora, perquè, clar, normalment la fulla de censura portava la durada real de la pel·lícula, i llavors quan t'arribava a vegades durava 10 minuts menys. Per tant, allà hi havia una explicació del que es havia censurat. Però l'operador no tenia mà en aquest tema. Però anem a una altra sala, les sales d'escoles, les sales de poble, sí. Que, Cinema Paradiso, torno a recordar, quan al final de la pel·lícula es veu tota una seqüència de petons que l'Alfredo havia hagut de tallar perquè els li havien obligat, i llavors ell els anava guardant i va fer tot un muntatge amb petons de pel·lícules clàssiques que ell havia anat guardant arrel de la censura, de la post-censura, o sigui, censura de la censura. Però això és una llegenda urbana que en les sales normals es mires la pel·lícula abans i llavors hi hagués un criteri de tallar. No, les pel·lícules ja venien amb la... que ja havien passat per al comitè de censura. Per tant, val la pena aclarir-ho, que els operadors de cinema no és que ens dediquéssim a veure les pel·lícules i després hi hagués algú allà al costat que ens digués això fora això... No, ja venia...
Què solia... Ara, quan deies 10 minuts, a les pel·lícules anava per aquí el temps que solia tallar una pel·lícula?
No, he dit 10 minuts per dir una...
Però una pel·lícula d'hora i mitja, més o menys, censura, què podia...
No, depenia del títol. Hi havia pel·lícules hasta del western que havien estat censurades perquè hi havia alguna escena una mica sanguinolenta. O sigui, els criteris de censura eren una mica absurds. Eren absurds, perquè a vegades per censurar una situació se'n convertia una altra de pitjor. I un dels exemples més importants i que estan als llibres de totes és Mogambo. Mogambo, la relació que hi havia d'adulteri entre dos personatges, per canviar aquesta relació d'adulteri, varen fer que el matrimoni fossin germans, quan resulta que després no varen tallar escenes en què aquests dos aquesta parella, que oi, tenia tracte marital, i llavors varen convertir en incest el que havien pretès eliminar d'adulteri.
I pensar que la gent era tonta, que no ho sabia, no? Que...
Bueno, aviam, la veritat és que jo m'hauria de posar en el cap de la generació que va anar a veure l'estrena de Mogambo i es va donar compte d'això, que va sortir una mica despistat o desconcertat, del cinema, no? Però, bueno, com que també tenien una educació en el seu moment, això, doncs pues mira...
El
guia de l'expedició se'n tenia amb la germana de l'altre, quan realment en l'original era un adulteri, evidentment. Però, en fi, coses curioses, que a vegades també te donava a entendre la talla del personal que visionava les pel·lícules i el criteri que feien servir per la censura.
Ara, més endavant, hem vist de la pel·lícula Hilda, com ella es treu el guà,
bueno,
que també allò era...
Hilda ja és una altra història.
Però
a Hilda,
això ara no és... ho veus i dius, ostres...
Sí, sí, però, bueno, és que Hilda, en les jovenetes que a l'època que es projectava la pel·lícula, els amenaçaven amb excomunió.
Si anaven a veure la pel·lícula,
per l'escàndol que representava aquella insinuant escena del guà, que no insinua res, però que en aquella època...
Tot, de saber el que es van anar a imaginar.
I llavors la bufetada i tot. O sigui, era una situació esperpèntica de la cultura i de l'educació que hi havia en aquell moment, no? Però, esclar, ara mateix, he sentit al final de la secció anterior, que parlaven de la versió d'Emmanuel.
Sí.
Bueno, Emmanuel, quan es va projectar, era una cosa extraordinària. Mm. Bueno, ara és una pel·lícula que seria per 16 anys. Sí, entenem-se, no?
Sí.
Recordo també quan els de la famosa fugida cap a Perpinyà per anar a veure l'Último Tango en París, que quan es va estrenar aquí, llavors ens en vam donar compte, els que no havíem anat a Perpinyà, doncs que els que tornaven i ens explicaven que el que havíem vist era el mai vist, era per no reconèixer que els havien pres el pèl.
La famosa escena de la mantega.
Vale, però vull dir que ens entenem, no? El que
sí,
vull dir,
quan es va
estrenar aquí, que no va tardar molt, després vam veure que, bueno, així és que ja vau anar a veure vosaltres. Perquè una altra cosa és anar a Perpinyà a veure Garganta Profunda.
També. Vale.
Això era una cosa. Però l'altra era l'Último Tango en París. Clar, els que tornaven, a ningú se li acudia dir... Ostres, he anat a Perpinyà a veure una pel·lícula que, la veritat, m'han enredat. Però, clar, aquests continuaven enredant en els que després hi anaven. O sigui que el tema d'això de la censura dona molt de què parlar, i la veritat és que la imaginació popular també hi fa molt, eh? Però bé, tu m'has comentat el tema del projeccionisme, i bé, els projectors de la projecció cinematogràfica, tot i no havent-se alterat, perquè era una cinta que passava per una màquina 24 imatges per segon, sí que ha anat tinguent evolucions tècniques que han facilitat aquesta projecció, però també, per desgràcia, han tret els llocs de treball d'artesans. O sigui, era una feina que... doncs va desaparèixer totalment amb l'automatització de les cabines de projecció.
Correcte, doncs bé, aquest era el tema. Hi ha molt per parlar, i de la censura, com deies, també.
Sí, perquè un altre dia podem parlar dels sistemes de projecció.
Sí.
Perquè, clar, el 35 mil·límetres ha sigut un format que des dels principis del cinema ha existit, perquè és el format de la tira fotogràfica. Mm. Però, clar, llavors hi van haver-hi altres formats, com el 70 mil·límetres, del qual es va derivar l'IMAX. Després també teníem el Cinerama, el Vistarama, el Cinema Circular. O sigui, tota aquesta sèrie són intents de que el cinema, doncs, adaptés altres formats, i sobretot això va ser entre els 50 i els 60, quan va aparèixer la televisió. Per això hem dit que sempre el cinema ha hagut d'anar innovant a partir de que té competència externa.
Correcte. podríem parlar i en continuarem parlant perquè hi ha molt de tema a parlar per aquí, però també ens interessa saber, Jordi, aquest cap de setmana, si anem al cine, què hi podem trobar, quines són les pel·lícules que hi podem veure.
Bueno, aquest cap de setmana n'arriba una que ja ens avança el que d'aquí una setmana i escaig serà Setmana Santa. Arriba Maria Magdalena.
Maria Magdalena. Sí, sí, l'he vist anunciada. Sí.
Val. És una pel·lícula que intenta fer un retrat d'aquest personatge, del qual doncs, els textos bíblics i la cultura popular ens ha portat a pensar quin era el seu tarannà i la seva personalitat. Doncs aquí intenten que, a base de realment d'haver intentat averiguar coses, o sigui, fonamentant-ho, doncs la verdadera personalitat de Maria Magdalena, i que sembla ser que està una mica lluny del típic personatge que ens ha arribat. És important doncs, el repartiment. Rooney Mara, aquesta actriu doncs, nominada a l'Oscar, interpreta a Maria de Magdala, que és com es diu en la realitat,
sí,
no?
Que Magdala era el poble.
Ah, exacte. I Joaquin Phoenix, un actor que anys enrere va dir que deixava la interpretació, i resulta que, bueno, aquí interpreta el paper de Jesucrist. Un Jesucrist que, bueno, la dona comentava, diu, caram, diu, l'han caracteritzat de molt gran. Vull dir, clar, la caracterització de Jesucrist va una mica en funció de la idea que té el director i els productors de la pel·lícula, perquè la imatge de Jesucrist ja sabem que tots...
Ell 33 anys no els té pas.
Ens l'hem idealitzat. O, bueno, sí que els pot tenir, perquè, clar, és que els 33...
No, vull dir que en l'actor...
No, bueno, és igual, però els 33 anys de l'època en què va viure Jesucrist no són els 33 anys d'actuals.
Jo recomano un documental que va fer National Geographic que explica com seria Jesús, quina fesonomia tindria a l'època que va passar tot això, i és totalment diferent de com ens l'hem vist sempre.
Esclar, és que aquest és un problema de que sempre ha sigut en funció de la idea que té el director, productors i inclús guionistes per veure quin tipus d'actor li va bé interpretar-lo. Però bé, és un personatge bíblic, sí. Per tant, pel·lícula Maria Magdalena, que ens avança ja la propera arribada de les festes de Setmana Santa. Bueno, hi ha un altre títol que també segur serà un dels que resarà a la taquilla el cap de setmana, és Tomb Raider. Tomb Raider és el reinici d'una saga que Angelina Jolie ja va protagonitzar amb Lara Croft. Lara Croft és aquest famós personatge del videojoc, i ara doncs es reinicia la saga amb els orígens d'aquest personatge, que ara interpreta Alicia Vikander. En un principi es va criticar molt perquè Alicia Vikander no donava aquella imatge de potent que teníem en el cap amb Angelina Jolie, però, esclar, si mirem els orígens de la protagonista, no és una superheroïna, és una noia que, a la recerca del seu pare, que ha desaparegut, i es va trobant amb tota una sèrie d'aventures que ha d'anar superant, això la fa forta, i també, com que ella és arqueòloga, doncs la porten a convertir-se en Tomb Raider, no? Però no perquè sigui Alicia Vikander l'hem de desmereixer enfront d'Angelina Jolie. Bueno, el repartiment el completen actors que no tenen massa nom, bueno, sí, exceptuant Dominic West, que interpreta el seu pare, Daniel Bui i Walton Coggins són els altres actors que l'acompanyen. I ara ja anem a noms... Bueno, un altre personatge real que també arriba a les pantalles, que també té connotacions, no diríem religioses, però sí d'aspecte social, és Mi Nombre és Teata. És una dona indígena americana que, doncs, per l'època en què va viure, doncs, tenia forces problemes per desenvolupar el que era el seu gran somni, que era doncs, triomfar a Broadway i explicar la història del seu poble. Bueno, doncs, això és la història real de Maria Thompson Fisher, que, doncs, explicada des del punt de vista de la protagonista. Mi nombre es Teata. La tribu. La tribu és una pel·lícula espanyola, una comèdia. Fernando Colomo la dirigeix, Carmen Machi i Paco León són els protagonistes d'una mare que es retroba amb el seu fill que quan va néixer el va donar amb adopció. En fi, pel·lícula per qui li agradi aquest tipus de comèdies molt, molt concretes. Janet i la infància de Juana de Arco, aquesta ja serà més difícil de que la veiem, és una versió musical sobre la infància de Joana d'Arc, quan encara no es havia fet famosa, té 8 anys, però que ja té una fixació perquè els britans, els inglesos, doncs, fotin el camp, per dir-ho d'alguna manera, del regne de França. La pel·lícula té números musicals perquè està basada en una obra de teatre que també tenia molta música. El Insultor és una pel·lícula ambientada en l'Orient Mitjà, on es reflexa doncs, aquests conflictes que hi ha entre aquestes dues ètnies, els hebreus i els palestins, que arrel d'un insult es provoca una discussió, aquesta discussió deriva en paraules maiores, diríem, i això els porta als tribunals, i durant el judici doncs, surten tots els conflictes que a Orient Mitjà doncs, tots tenim presents.